El reciclatge a l'àrea metropolitana de Barcelona es manté pràcticament sense canvis, encara força lluny dels objectius marcats per la Unió Europea, que són del 55%. En aquest sentit, només es recullen de forma selectiva el 40% dels residus que generem a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un increment, però, de tan sols un 0,7% respecte al 2022, segons dades que acaba de fer públiques la EMBI. Quan parlem de tot plegat, amb Guille López, ell és el conseller delegat de l'àrea d'acció climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Si fem una radiografia de l'entorn metropolità, com reciclem?
Bé, el que veiem amb aquest informe que hem presentat aquesta setmana respecte als residus a l'àrea metropolitana de Barcelona és, la primera dada és que generem molts residus. Uh-huh. És a dir, tot i els esforços en prevenció que hem fet els últims anys, de mitjana, les persones a l'àrea metropolitana de Barcelona generem 444 kg a l'any. Això és 1,2 kg de residu dia. I hem de ser conscients que, tot i l'esforç que fem des de les diferents administracions per fer un tractament d'aquests residus, encara molts d'ells acaben en abocadors i incineració. Això té uns alts costos tant ambientals, perquè al final aquesta contaminació, aquests residus ens genera contaminació i també l'estar en dipòsits controlats ens contamina el sòl, però també té uns alts costos econòmics de fins a 206 milions d'euros anuals. Això ens obliga, tot i l'esforç que hem impulsat els últims anys de millora de la recollida selectiva, veiem que quan vam acabar la implantació dels diferents contenidors, que va ser al voltant de l'any 2010, estem en un període d'estancament. I com bé deies, hem arribat fins a un límit, fins a un màxim, d'un 40% de recollida selectiva, que resta molt lluny dels límits que serien desitjables i dels límits que ens marca la normativa europea, que ens obliga per l'any 2025 a arribar a un 55% de recollida selectiva.
Si desglossem les dades, de fet, l'assignatura pendent continua sent la fracció de l'orgànica, que tan sols es recicla un 35,1% dels casos, segons les xifres que tenim de l'any passat. Per què? Què caldria fer encara més per poder augmentar aquesta xifra? Perquè sembla que l'orgànica ja no és que estigui estancada, sinó que és que cada cop veiem que, en comparació amb les dades que hauríem d'assolir, encara estem molt i molt lluny.
Bueno, una mica passa el mateix que deia abans. La ciutadania, estem molt acostumats a reciclar paper i cartró i vidre, però no som conscients del cost ambiental i el cost econòmic que té el tractament de la matèria orgànica. Com bé deies, tan sols un 35% de la matèria orgànica que generem acaba al contenidor que li pertoca, que és el contenidor marró, i la majoria acaba al contenidor de resta, dels contenidors grisos i verds que tenim als nostres municipis. Des de l'AMB ens encarreguem de tractar aquests contenidors i el cost de tractar una tona del contenidor verd, de resta, és de 130 euros, que és pràcticament el doble que el cost que ens dona si directament tractem la matèria orgànica que ens prové del contenidor marró. Per què és tan car? Doncs és tan car perquè, per tal de portar-la als abocadors o a incineració, hem d'aconseguir retirar aquesta matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica, si acaba a l'abocador d'Hostalets de Pierola, que és on actualment portem la majoria de residus de l'àrea metropolitana, quan si aquests residus i aquesta resta s'acaba humitejant, s'activa i això comença a generar molt gas metà, que ens genera efecte hivernacle i alhora ens està contaminant el sòl, contaminant les aigües. Llavors, el nostre director de gestió i tractament de residus, el Joan Miquel Trullol, sempre ens diu el mateix. La ciutadania hauria de fer un major esforç per separar l'orgànica, perquè al final, si no, com deia, té uns costos ambientals altíssims i també fa que ens gastem això dels 206 milions d'euros que a l'AMB gastem en tractament de residus, més de la meitat els destinem a tractament de la fracció resta, que és principalment a retirar aquesta matèria orgànica que avui en dia ens arriba via contenidor gris.
Clar, si recicléssim bé i si assolíssim, per exemple, ja parlo de mínims, que és el que reclama la Unió Europea, que és aquest 55%, no sé si teniu estipulat quant seria aquest cost també, no? Per fer-nos també una idea d'això, de l'elevat cost que té el fet de no reciclar bé.
Bé, com deia, el cost de tractar una tona de matèria orgànica són 62 euros. En canvi, tractar la fracció resta són 130 euros. Això és pràcticament la meitat. I això ens permet que actualment els municipis que millor reciclen, que fan una millor separació dels residus, des de l'AMB els costos de tractament que els hi estem repercutint siguin pràcticament la meitat. En aquest sentit, veiem com municipis com el Prat, Sant Cugat o Badalona estan lluny d'assolir aquests llindars que aquells municipis que ho estan fent bé arriben fins a un 80%. En canvi, veiem que el Prat està a un 38%, Sant Cugat a un 50%, Badalona a un 30%. I quina és la diferència respecte als municipis que ho fan bé? Són municipis que en els últims anys han impulsat el que anomenem com la recollida individualitzada, que són el sistema porta a porta o els contenidors tancats, a diferència dels contenidors oberts que disposen aquests municipis. Des de l'AMB, el que estem impulsant i estem col·laborant amb els diferents ajuntaments és per tal que en els pròxims anys aquests municipis també incorporin aquestes sistemàtiques.
Quins exemples tenim al respecte d'aquests municipis? De fet, aquí al Prat, al ple, ara farà unes setmanes aprovar la nova ordenança de residus que preveu la posada en marxa de contenidors intel·ligents i descomptes de fins a la meitat per les persones que reciclin. Com està funcionant concretament aquesta mesura en altres municipis dels quals tenim aquesta experiència, no?
Doncs tenim, et posaré tres exemples o dos exemples molt clars. Per una banda, Santa Coloma de Cervelló, que va passar de contenidors oberts a porta, i en 3 mesos va passar d'un 40% fins a un 80% de recollida. I un altre exemple molt clar és el municipi de Barcelona, on la mitjana de recollida selectiva és d'un 40%, però en canvi en aquells dos barris on s'ha implantat contenidors tancats i porta a porta, perquè també hi ha l'opció de fer una metodologia mixta, que algunes fraccions siguin amb porta a porta i altres amb contenidors tancats, doncs els barris de Sant Andreu i Sarrià també s'ha passat d'un 40% a xifres superiors al 80%. És a dir, els resultats són clars. És veritat que cal fer un esforç extra per part de la ciutadania, que també és un període de transició quan s'implanten aquestes noves metodologies, però després veiem que la satisfacció i l'acceptació per part de la ciutadania, un cop ja s'han acostumat, és molt alta.
Pel que fa a altres sistemes, com per exemple també esmentaves el porta a porta, també com està funcionant aquesta iniciativa? I jo no sé si considereu que podria ser una bona opció també per aquí pel Prat.
Bé, el porta a porta, com et deia, funciona molt bé en municipis relativament petits, com podria ser, per exemple, Tiana o Santa Coloma de Cervelló. En el cas del Prat, jo crec que la metodologia més adequada seria una metodologia mixta entre contenidors tancats per algunes fraccions i porta a porta per a unes altres.
Volíem preguntar també a Guillem López també al respecte de què passaria l'any que ve. No arribarem, evidentment, a assolir aquestes xifres de la Unió Europea, que recordem són d'un 55% pel 2025 i d'un 65% per l'any 2035. La mitjana, com dèiem des de l'inici de l'entrevista, és d'un 40%. Què pot passar l'any que ve? És a dir, la Unió Europea pot venir a tocar el crostó d'alguna forma a les administracions o no sé, o amb quina previsió es treballa en aquest sentit?
Bueno, jo crec que al final, tant a la Unió Europea com a l'Estat espanyol, que també ho impulsa via un reial decret, li interessa que hi hagi un compromís per part dels municipis en avançar en aquest sentit. Com et deia, portem 14 anys des de l'any 2010 en què les xifres de recollida selectiva estan molt estancades i el que cal veure és que hi hagi un punt d'inflexió, que hi hagi un compromís. I també haig de dir que al final el compromís és una doble responsabilitat, no? Per part dels consumidors, per part dels ciutadans, que hem de col·laborar per fer una millor recollida selectiva, però també ho hem d'extendre als productors. En aquest sentit, des de l'AMB estem expectants de l'aprovació de la nova llei de residus que ha d'impulsar el Parlament de Catalunya, on, entre altres coses, s'ha d'incorporar els sistemes Scrap, que són els sistemes de responsabilitat ampliada a productors de residus, per tal que totes aquelles activitats econòmiques que acaben contribuint a la generació de residus es corresponsabilitzin també de la seva gestió.
De fet, si parlem això de generació de residus, que també és una forma no, bona de que hi hagi també més reciclatge, és a dir, no generar-los en primera instància. Segons les dades que també presentàveu la setmana passada, hem passat uns 445 quilograms per habitant i dia, ho esmentaves al principi, als 444,3. Hi ha hagut una petita reducció, no sé si sabeu quina és l'explicació que hi ha darrere d'aquesta petita reducció, i en qualsevol cas també comentar quines experiències podem fer en aquest sentit i podem tenir en aquest sentit per tal de continuar en aquest camí, no? De la reducció dels residus i, per tant, doncs, no haver de reciclar tant, sinó no generar-los directament.
Bé, aquí la reducció, al final, són diferents factors que hi contribueixen. Ja, per altra banda, és una reducció molt petita i veiem per la sèrie històrica que moltes vegades, més que vinculada a accions concretes que s'hagin pogut impulsar, venen pel nivell d'activitat econòmica que tenim. En els períodes de crisi la generació de residus es redueix i quan hi ha una activitat més prolífera es augmenta. Així tot, des de l'AMB hem impulsat un programa de prevenció que preveu, per exemple, reduir l'utilització de plàstics d'un sol ús i, com deia, creiem que hem fet una aposta i hem intentat influir en el redactat de la nova llei de residus o el conveni que s'ha ratificat recentment amb algun d'aquests productors, com seria el cas d'Ecoembes o Ecovidrio, per tal d'augmentar la seva responsabilitat i que els productors d'aquests residus incorporin sistemàtiques de disseny sostenible en l'elaboració dels seus packagings, per exemple, per tal de reduir la quantitat de residus que generem. Per una banda, tenim que hem reduït una mica en quant a generació de residus. Per altra banda, a nivell de recollida selectiva, també arribem de mitjana a aquest 40%, que és el màxim en la sèrie històrica, però veient els costos ambientals i econòmics que genera la gestió i el tractament d'aquests residus, el que veiem clar és que necessitem fer un canvi de ritme i augmentar els esforços per part de tothom, per part de les administracions, els productors, però també per part de la ciutadania, perquè no pot ser que en ple segle XXI encara estiguem portant milers de tonelades a cremar i milers de tonelades a abocadors en dipòsits controlats.
Ja per acabar, també volem preguntar-te, Guilla, respecte doncs, de què passa amb aquests residus. Abans esmentàvem, no?, el cost que tenen. Què passa amb aquests residus un cop es generen en els municipis i què es fan amb ells?
Bé, és responsabilitat dels municipis fer la recollida, però una vegada estan recollits, aquests residus es porten a plantes de tractament, com són els ecoparcs, que l'AMB disposa de 4 ecoparcs, on es fa, per una banda, el tractament d'aquesta fracció resta, aquests processos per separar la matèria orgànica, per separar els envasos que encara ens arriben via contenidor de resta, que paradoxalment és una quantitat superior a la que rebem via el contenidor groc. Separem l'orgànica, separem aquella roba que aconseguim separar, i d'aquesta forma aconseguim recuperar fins a un 80% dels residus que ens arriben, ja sigui via compost, via recuperació d'envasos, via recuperació de vidre, però tot i així una part important acaba, per una banda, a l'abocador que està en actiu actualment, que és l'abocador d'Hostalets de Pierola, on de forma controlada es dipositen aquests residus, intentant minimitzar l'impacte ambiental que generen. I per a l'altra banda, també fem servir la incineració a la planta de Terça a Sant Adrià del Besòs. Moltes tones d'aquests residus s'acaben cremant, generant electricitat gràcies a l'escalfor que genera quan es crema aquests residus. Uh-huh.
Molt bé. Doncs hem parlat amb Guille López, és conseller delegat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'àrea d'acció climàtica de l'AMB. Gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos doncs, això, tot aquest procés de reciclatge i aquesta doncs, conscienciació que hem de tenir cada cop més present, perquè també tenim doncs, aquest toc d'alerta de la Unió Europea que pot venir en qualsevol moment. Moltíssimes gràcies, Guille, i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.